Però d'aquí hi ha ambient?
Sí, sí, hi ha ambient, tio. Aquí es fan business. Sí, sí, sí.
Ves
sí,
a mirar si trobes algun business, a veure
sí,
què...
Sí, a veure si fan què
hi ha. Sí, però... Allà, aquí. No, ui, ui, vale, mireu... Cuidado. Està Miqui Núñez, està Miqui Núñez.
Ep, el Miqui? Sí.
Miqui Núñez, com estàs?
Què tal?
Hòstia, què fas
home,
aquí?
Home, Miqui Núñez! Hola!
T'agrada el tenis?
M'agrada el tenis, jo havia jugat a tenis.
Ah, sí?
Sí.
Hosti, i llavors, tu amb qui vas avui aquí jugar? Chichipas i qui
sí,
més?
Sí, vaig amb Chichipas i amb el Pedro. M'agrada molt el Pedro.
Quin Pedro?
Juga contra els Chichipas.
Ah, vale, doncs pues molt bé. No Pechín. Sé com van ara, com van.
No tinc ni idea, jo ja saps que estem fent birres, tio.
Però ja veieu que aquesta és l'actitud. Escolta, Miqui, com va? Ve eufòria, no?
Bastant bé. Prou bé, eh? Prou bé. Bastant millor que l'any passat i la veritat és que no m'ho esperava.
Sí, que com diria la teva cançó.
Com diria la meva gran cançó de... No m'ho esperava... Correcte, sí.
No m'ho esperava...
Està sonant?
Sí, sí, sí.
Una miqueta de reproduccions. Escolta'm una cosa, tu també ets de pàdel, no? Perquè pel que t'he vist a Instagram.
Soc més de pàdel que de tenis.
Jo oh! Sí, oh! Oh!
De córrer menys que el tenis. Em vaig apuntar a pàdel per xocar contra les parets i després me'n vaig adonar de que era una mica més dur el pàdel, però un cop t'enganxes al pàdel ja és impossible sortir. És com una droga forta.
Llavors avui vens una mica a mirar-ho des de la distància, no, el tenis?
Òbviament, sí, des de la distància i que no em donin, sobretot, amb la pilota.
I escolta'm, tu aquí com has passat? T'has colat o t'han deixat passar?
Ah, aquí m'he colat, tio, està claríssim. Oh, tot...
Sí. Bé, aquesta és l'actitud, eh?
Que sóc de l'elit barcelonina, jo.
Sí, t'ho has vingut a dir, ostres, sóc el Miqui Núñez, i ja està.
Sí, m'han fet dues fotos, llavors el segure t'has dit, ui, si li fan fotos és que és conegut, vinga, pa dentro.
Oh, quina bona tècnica!
Ah, tio, és que, a més, és un col·lega el que m'ha donat les fotos. Sí, és com, ningú me les demana, en realitat.
Molt bé, però escolta, bueno, Miqui, tot bé, no, la vida?
Tot fantàstic, la veritat, sí. tot molt guai, molt content. Molt
bé, tens un concert no sé quin dia,
sí,
també,
no? Sí, tinc un concert el 30 de juny al Sant Jordi, on presentem el disc i la gira nova.
Molt bé.
Bona falcota, Guillem. Ens farem un morreig ara quan acabem.
Oh, per favor. Però quantes coses. Escolta, Guillem.
Bueno, escolta'm, que tu vulguis, digues.
No, posa-li els auriculars, que hi ha el Rocco que ja ens acompanya. Rocco, bona tarda.
Està el Rocco Steinhauser.
Buscant que el Rocco diu que té una pregunta per fer-li al Miqui. Sí, endavant.
T'escolto.
Miqui, com esteu? Escolta'm, per què has dit abans que no t'esperaves a aquesta audiència d'aquesta temporada? M'ha cridat l'atenció. Jo pensava que tenies clar que ho petaríeu, no?
És que la temporada 1 va ser tan heavy, ho vam patar tant, que era com difícil, no? O sigui, sempre diuen que les segones partes nunca fueron buenas.
Yeah.
I resulta que aquesta segona part està sent molt millor. És com Shrek. Jo, la pel·lícula és Shrek, sí. La 2 és molt millor que la 1. Pues Euphoria està passant similar, que té més audiència.
T'has sí. enterat de una notícia d'última hora,
ai,
no?
Ai, què ha passat?
Què ha passat? Passat, hora.
Passat.
Doncs, Josep Maria,
sí.
Torna o té, Miqui? Torna o té? Torna o té? I ara donarem els detalls d'aquesta tornada d'OT, però tu tens clar que aquesta història... Clar, tu ets el presentador, també ets copresentador amb la Marta, tu aquestes coses no estàs al cas, però creus que el judici tira endavant i que el jutge donarà raó als trincos o no?
Però com voleu fotre'm aquest embolat a mi, tios? Però què esteu dient?
Però home, tu ets cantant, t'has passat per allà, és a dir, veus similitud amb OT o no?
OT és un programa de música on la gent canta.
I Eufòria?
A veure, quants n'hi ha? Doncs pues el mateix, un programa de música on la gent canta.
Clar. És que... Molt bé.
No em fotrem aquest embolat, però bé, què aneu, tios? Però això, que em faran fora. Ah, tio, que em fotrem. Què esteu fent?
Jo el que li vull preguntar al Miqui, tenim un debat sempre amb el senyor Marcelí. Miqui, sí. Bona tarda, eh? Bona, què tal? Com estàs?
Bona tarda.
Jo li vull preguntar, sempre tenim un debat que les gales, a nosaltres, ens sí. agraden més quan sí. les cançons més s'acosten a l'estil del concursant.
Ara.
Quan segueixen el més estil, el seu estil.
Clar, quan els hi feu cantar sí. coses que la seva veu no li és
sí, o que el seu estil és diferent. Tu què penses d'aquest debat? O sigui, se'ls ha de posar aquests reptes o ja va bé que segueixin el seu?
Hòstia, jo crec que els concursants han de demostrar que són ells mateixos, o sigui, s'han de tirar les cançons cap al seu estil i, òbviament, no s'ha de perdre el fil del concursant, o sigui, del concursant del que l'ha escrit o el que canta, però està guai, no?, que la gent se la faci seva. La música, al cap i a la fi, és compartir.
Mm. Esclar, fins on t'ha d'arribar el repte, perquè una persona que té una veu lírica li feu una cosa d'aquestes...
Bueno, li feu, el Miqui no decideix, tampoc, eh?
Roll.
Això és el Dan Inglés que ve aquí cada setmana, que els posen sí. aquests embolics.
Clar, ni pinxo ni corto, jo. Ni pinxo ni corto. Però jo crec que és interessant posar reptes a la gent. O sigui, hem de saber que són artistes 360 i que poden fer-ho tot. Per tant,
parlant de reptes, que... escolta, hi ha una et vam veure molt bé l'altre dia, fent de presentador al plató,
que va fer
el canvi de l'Eufòria al revés i la tornés a manar cap al backstage. De les dues coses, què? Amb què et quedes?
Hòstia, el backstage és molt millor. Jo no vaig poder... O sigui, vaig descansar al cap de dos dies, jo. Perquè és tan intens el de presentar tu sol allà. El backstage, de tant en tant, mires Twitter...
Quin és el teu favorit, Miqui?
Però anem a veure, però aquestes preguntes...
És que Rocco! És que Rocco!
però aquí has de ser com un polític, has intentat
un corcó.
M'agraden tots
un corcó. El meu favorit o favorita és la Marta Torné. És
la home, la nostra també, eh? La nostra també. La nostra també. No, però tu deies això que al backstage tu ja estàs molt còmode, però jo de vegades
jo
pateixo, perquè clar, tu hi entens, i tu quan venen, tu ja veus la cara de si els hi ha agradat la seva pròpia actuació, saps? Vull dir, hi ha moments
desfets,
que, clar, i allò ho has d'aixecar, no? A mi, jo pateixo en alguns moments, perquè penso, ostres, el propi concursant és conscient que no ho ha fet bé, i ara li ve una segona part. Això com ho vius?
Clar. A veure, les coses, quan s'han d'aixecar, s'han d'aixecar, ja ho sabem.
Hombre, llavors,
ah, claro, hay que subir-les, com haga falta, hay que subir-les.
Aquesta frase la
estic parlant de música, eh? Estic parlant de música, senyor.
Claro, sí,
vale. Vale, vale, no, que aquí he sentit riures i...
No, és el Rocco.
Rocco és muy malo.
És un corcó. És un corcó.
S'ha d'aixecar com sigui, i òbviament aquesta gent té una pressió impressionant. Igualment al backstage el que intento fer és que sigui el més distès possible i que parlem de les coses bones de la vida, que és el que realment importa, lo positiu.
Miquel, et vull veure un dia vestit com el noi aquell del ballarí, com ara no em sortirà el nom.
Sí, Albert, com l'Albert.
Sí. Sala.
Com l'Albert, jo no em penso disfressar...
Disfressat?
No, de samurai aguilator d'aquell no em poso jo.
Pots triar, mira, greu, Miqui, però... pots triar, o sigui, és l'últim dia del món, eh?
L'últim dia,
s'acaba la humanitat.
Sí.
I pots triar entre el vestuari d'Albert, vestit de ninja, o el vestuari del jersei amb vestits de peluix.
Hòstia.
És difícil, eh?
És que sou uns cabrons, eh? De debò que... O sigui, no hi ha manera que em feu una pregunta normal que no sigui compromesa.
És l'últim dia del món, eh? T'has d'acomiades de la vida amb això.
Jo, mira, l'Albert se l'ha dit molt bé, però jo em disfresso amb peluixos abans, eh? Ja t'ho juro. Perquè és que, clar...
Era duríssim. I li vam dir al Dani, també, eh?
Ja li vam dir que ja va ser.
Ah, sí?
Miqui, ell ho va trobar...
Extraordinari, com sempre.
Bueno, què teniu aquest divendres, Miqui? Pots avançar alguna cosa, que estem a dimecres?
Hòstia, aquest divendres donarem una notícia bastant heavy.
Ai.
Que me l'han dit... És que me l'han dit avui, a més. Me l'han dit avui i he flipat, perquè ho he vist per algun lloc, per Twitter.
Sí, jo també ho he vist, això.
De tot. I donarem una notícia bastant heavy.
Repesca.
Jo no tinc ni idea, no me l'han dit encara. M'han dit només una notícia bastant heavy.
Molt bé. Miqui, quan vens la versió? Quan vens? Vine aquí un dia, home.
Oh, quan em convideu, quan tregui el disco, que serà a finals de maig.
Ai, està pensant en la promoció.
Quan fem promo.
Ens ho passarem bé,
Això ha de ser. Això ha de ser un win-win, xavals. Ara perquè l'Estadella és col·lega meu i m'ha pillat aquí al mig, però si no, jo dic que no, aquestes coses. T'imagines que sigui així de...
No.
És conya.
Que la Tornet ens ha dit que ets molt bona persona. I la Tornet o el que diu ens ho creiem. Tot. Miqui, una abraçada. Gràcies.
Una abraçada.
Vagi bé. Adéu.
Bueno, Miqui, gràcies, eh? Apa, adéu, bones festes. Bueno, nois, jo ei, boníssim, surto d'aquí ja me voy.
Sí.
Adéu, gràcies.
Però
és que clar, estic aquí... No, bueno, és que tenia la seguretat darrere una mica mirant i dic, ja marxo.
Ves que estaves prenent apunts, no?
Sí, bueno,
sí.
La notícia ja s'ha donat, eh? Gràcies, Rocco, per
donar-me. Ara avançarem i donarem detalls d'on estarà.
Torna Operació Triunfo, tornen les denúncies, s'acaba Eufòria, i Operació Eufòria...
S'acaba Eufòria, no?
Sí, Operació Eufòria.
Aquest divendres ja, eh?
Sí, però s'acaba Eufòria.
Bueno, Bastadella, avui estàvem parlant de pàdel o tenis. La gent... Bueno, clar, el Miqui ha sigut molt sincer i va dir que ell és bastant de pàdel.
Més de pàdel. Sí. No sé, senyores, què tal com estan? Vostès són més de pàdel o de tenis?
De tenis.
Molt bé, i vostè, senyora?
Tenis també.
Quina casualitat que estem al tenis, eh? Fantàstic. Doncs mira, hi ha més gent.
Dues més.
Mira. Hola, què tal, com esteu? Sou més de tenis o de pàdel?
Jo sóc de tot.
De tot
i més. Sí. Venim de la piscina.
Com que vens a la piscina?
Home, venim aquí invitats per part de Teledeporte, del món de waterpolo.
Com? De Teledeporte? Treballes a...
No. Ells són els meus companys de Teledeporte.
I tu què ets?
Jo sóc col·laborador.
El col·laborador de waterpolo?
Això diuen.
Ah, molt bé. I com et dius?
Xavi Vallès.
Molt bé, doncs encantadíssim. Eh? Guillem Estadella, encantat, eh?
Visca... Aleix Parisser, de part meva.
Qui?
Aleix Parisser.
Aleix Parisser. Sí, home, t'ho dirà. Sí, tant, molt bé. Visca Teledeporte, eh?
Visca.
Jo per dormir m'ho poso sempre. Que vagi bé. Adéu. Molt bé.
Però a veure, he de dir una cosa. Nosaltres també estem veient Teledeporte.
Sí. Adeu,
perquè la imatge és molt bona.
Exacte.
Mira, m'acabo... Home, lo Pau de Pons.
Què dius?
Ai, el Pau de Pons.
Lo Pau de Pons.
Què dius?
Que està molt moreno.
No, rei, he vingut aquí a fotre el merda.
Però què fots aquí?
A fotre el merda. El tenis és l'excusa. El tenis, com aquell que diu, me la porta una mica d'allò.
No, deixa.
Aquest és el traje, no els agrada el tenis, eh? Ven aquí a fotre el merda, també.
Hòstia, Pau.
És la connexió que esperàvem, eh?
Que canti alguna cosa.
Bé, eh? Hem anat de Miqui Núñez a lo Pau de Pons. Escolta, pots cantar-te alguna cosa?
Sí. Hòstia, ara aquí m'enganxes una mica.
Un garrotit tot.
Sí, un garrotit. Això t'improvisa.
Pel versió i el...
Sí, el tenis, el tenis.
Tenis, versió i Shakira. L'estadella fotent lo merda al godó, però el que em fa més il·lusió és parlar amb la gent de la versió.
Bravo! Bravo! Gràcies, Estadella, una abraçada.
A vosaltres, guapos!
Adéu, adéu!
Hem de parlar de Fontvella, perquè no sé si sabíeu que no totes les aigües són iguals. O sigui, totes hidraten, però no aporten els mateixos minerals. Els minerals van molt bé pel cos, per mantenir-nos sants, i cada aigua mineral té una aportació a minerals diferent en funció de la seva composició. Doncs bé, Fontvella aconsegueix la seva aportació mineral única a l'origen, i així t'omple de vida. Si té minerals, t'omple de vida. Fontvella, aigua oficial del Barcelona Open Bank Sabadell.
Una pausa i el Rocco, amb l'Operació Triunfo.
Coses que comentar, sí.
Pren nota del que ha dit el Miqui, eh?
Sí.
Comença el test, s'acaba el Faria.
Les 5:11, Oriol Jové, bona tarda.
Hola, bona
Joan
tarda.
Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Ho hem sentit en directe. El Barça no donarà cap altra explicació sobre el cas Negreira, si no és davant d'un jutge.
Sí, tot plegat després que el president de la Lliga, Javier Tebas, hagi dit que els aclariments de Joan Laporta en l'assemblea extraordinària que s'ha fet aquest migdia per abordar el cas no han convençut els clubs professionals. Anem cap a Madrid, Damià López.
Després de gairebé 4 hores d'assemblea, Javier Tebas ha dit que les explicacions de Joan Laporta no l'han convençut, ni a ell ni als clubs del futbol professional. El to s'ha rebaixat i Tebas agraeix Laporta que hagi acudit a l'assemblea a explicar-se sobre els pagaments a la família Negreira, però diu que no ha aclarit res.
Que no ha convencido en sus explicaciones y que, pues bueno, que esto se irá adelante en donde corresponda. En España los juzgados, luego tiene el tema de UEFA y pero no consideramos que hayan quedado claras ninguna de las explicaciones.
En un comunicat posterior, el Barça diu que per respecte i cortesia als clubs ha donat les explicacions oportunes i per respecte a la justícia, a partir d'ara tots els dubtes i aclariments es respondran davant del jutge. Per cert que Javier Tebas ha dit que li agradaria veure Messi vestit de blaugrana en la temporada que ve, però que no canviarà cap normativa econòmica per facilitar-li la inscripció amb el Barça.
En la seva compareixença, Tebas també ha defugit el debat sobre quin club va tenir més afinitat amb el règim franquista, si el Barça o el Real Madrid.
Més coses, Esquerra i Bildu demanen la compareixença urgent dels ministres de Presidència i Hisenda perquè aclareixin la situació actual del rei emèrit. Ho han fet coincidint amb l'arribada de Joan Carles I avui a Sanxenxo per participar en una regata. Més detalls des de Madrid, Roger Perciba.
Tant Esquerra com Bildu volen saber si la visita de l'emèrit a Sanxenxo provocarà despeses que aniran a càrrec de l'Estat, com ara el cost de l'equip de seguretat que l'acompanya. Per això demanen que comparegui el ministre Félix Bolaños. També volen que ho faci María Jesús Montero perquè expliqui si té possibles comptes pendents amb la hisenda espanyola. La petició que han registrat els dos partits demana que les explicacions dels dos ministres arribin amb caràcter urgent al ple del Congrés. Fins ara el govern espanyol no ha donat mai informació sobre el cost de la seguretat del rei emèrit en els seus viatges privats, emparant-se en la llei de secrets oficials.
L'Ajuntament de Barcelona acusa el RAC d'entrar en campanya per l'informe que ha fet sobre la percepció de la mobilitat a Barcelona. L'estudi diu que la meitat dels conductors que entren cada dia a la capital catalana podrien fer-ho en transport públic, però no ho fan perquè no se'n refien o perquè troben més còmode el cotxe. La tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Janet Sant, critica que la majoria d'enquestes s'hagin fet a conductors de vehicles privats.
El que sí que li demanaríem al RAC és rigor, perquè està parlant de percepcions, però a més veiem que en aquesta enquesta, que són unes 2.000 persones aproximadament, hi ha unes 900, pràcticament el 50%, que són conductors de vehicles privats, motos o cotxes, quan sabem que a la ciutat de Barcelona aquests conductors de vehicles privats doncs, representen el 20% dels desplaçaments.
La immensa majoria d'enquestats puntuen amb un notable ala al seu sistema de transport i, en canvi, no donen ni un notable al transport públic. I 303.000 persones connecten a aquesta hora amb RAC1. Segons el darrer estudi d'EGM publicat aquest matí, RAC1 torna a créixer i es manté com a líder indiscutible de la ràdio a Catalunya amb 855.000 oients diaris. I aquest programa, el versió RAC1, registra la seva tercera millor dada de la història, just la temporada que celebra el 25 aniversari, ara sí, com dèiem, amb 303.000 oients. Més detalls, Maria Cusó.
Segons les dades de l'EGM que s'han sabut avui, RAC1 és líder 19 hores al dia i d'aquestes 16 són consecutives. A més, 6 dels 10 programes més escoltats a Catalunya són d'aquesta emissora. El món a RAC1 amb Jordi Basté suma 11.000 oients i arriba als 647.000 i es manté com a líder indiscutible dels matins. A més, manté l'hora de ràdio més escoltada, de 8 a 9 del matí. El lideratge es manté també al cap de setmana amb el Via Lliure, amb Xavi Bundó, que té 445.000 oients cada dissabte i 416.000 diumenge. Bundó assegura que aquests bons resultats són una combinació de factors.
Aquesta és una ràdio que construïm des de l'entreteniment, des de la informació i des de la companyia, i per tant moltíssimes gràcies a tota la gent que ha volgut acompanyar-nos en aquest viatge al cap de setmana, que un cop més ens ha portat fins al lideratge des de fa 6 temporades ja de forma indiscutible. Per tant, moltíssimes gràcies a l'equip que ho fa possible i evidentment a tota la gent que ens hi acompanya dissabte i diumenge.
La competència amb els Òscars Andreu i Dalmau té 168.000 oients. El Vostè Primer amb Marc Giró, 124.000. I al vespre, Islàndia, amb Albert Tom, és líder, suma 12.000 oients i arriba als 137.000. RAC1 també és líder en informació, amb el RAC1 migdia, amb Núria Travessa i Xavi Rocamora, que arriba als 93.000 oients diaris, i el 9C, amb Anna Ballonesta, que és líder a la nit amb 85.000. Pel que fa als esports, el Tu Diràs, amb Aleix Pariser, també és líder amb 117.000 oients i s'enfila fins als 123.000 diumenge. I els caps de setmana, el Superesports, amb Xavi Puig, també és líder els diumenges amb 220.000 oients.
I pel que fa a la resta dels esports, més enllà de les explicacions de Javier Tebas, després de l'assemblea extraordinària en què els clubs de la Lliga han abordat el cas Enríquez Negreira, en tennis, a aquesta hora està debutant el segon cap de sèrie del trofeu Comte de Godó, el grec Stefanos Tsitsipas, que s'enfronta a l'argentí Cachín. Pistes del tennis Barcelona, Albert Bassas.
Tsitsipas ja s'ha apuntat al primer set per 6-4 i de moment també ha començat bé el segon, encara millor de fet perquè ja domina per 4-0. Qui guanyi, recordem, s'enfrontarà demà al canadenc Shapovalov, i a la pista 1 el rus Karen Khachanov també s'acaba de classificar per 8-0 després de guanyar per un doble 6-4 al xilè Jarry, una jornada en què també han passat de ronda l'italià Sinner, el britànic Norrie, el búlgar Dimitrov o l'australià De Minaur. Recordem que més tard ho intentarà l'italià Musetti contra l'australià Kubler en el darrer partit del dia a la pista central.
Entre les previsions de cara a la tarda i la nit, també en futbol, es definiran les altres dues places de les semifinals de la Champions masculina. A les 9, Bayern de Múnich-Manchester City, amb avantatge dels anglesos de 3-0 del partit d'anada, d'aquí sortirà el rival del Real Madrid, i també Inter de Milà-Benfica, amb avantatge de 2-0 per l'equip italià. En aquest cas, l'equip que passi s'enfrontarà al Milan per una plaça a la final. I en bàsquet a les 8, el Joventut rebrà el Hapoel de Tel Aviv en els quarts de final de l'Eurocup, i mitja hora més tard el Manresa visitarà el Tenerife. Si guanyen, els vegencs es classificaran per la Final Four de la Champions.
I pel que fa al temps, tot tranquil les properes hores en espera d'un dijous en què reapareixeran les precipitacions. Serà mitja tarda que tindrem els primers xàfecs al Pirineu i al Prepirineu, fins que es faci fosc, acabaran afectant la resta de comarques de Girona i molts sectors del nord de les de Barcelona. Les temperatures s'enfilaran entre 2 i 5 graus més a Ponent i a l'interior de les comarques de Tarragona i Barcelona, on en general ens mourem entre els 23 i els 28 graus.
RAC1.
Segons l'última onada de l'EGM, cada dia escolten RAC1.
RAC1 és líder.
La ràdio més escoltada de Catalunya. Gràcies, gràcies, gràcies.
Que posats que sou, collons. Els 14 anys amb la mateixa cançoneta. Farà ja, home.
Gràcies. Perdona que te digui, però això és dels FM aquests? Això no li interessa a ningú. Pesats, hòstia, ja.
Aquí el que heu de fer és una festa a la redacció com les del Lobo de Wall Street i deixeu en pau a la gent, home.
I això és del liderat d'un escobar extra, no?
Ojo aquí, preguntem-ho, això. Tu, ara cobrarem més o què?
Jo puc renovar la beca?
Un cop més, moltes gràcies per fer-nos líders.
Sempre guanyant, no? Sempre guanyant. La vida sigue
igual. RAC 1. Tots som 1.
Plastes.
Versió RAC 1. Amb Marc Serra.
Dia de satisfacció, ho hem dit al principi del programa, estem contents per les audiències, estem contents pel suport que tenim i també avui especialment contents per parlar amb Ernesto Ekaizer. Atenció als diversos temes que hem de tocar, i començarem amb Joan Carles I, que ja és la població gallega de Sanxenxo, per passar-hi 3 o 4 dies, que dedicarà a entrenar a bord del Bribón. El veler de la categoria 6M va guanyar la darrera Copa del Món d'aquesta modalitat i l'emèrit vol aprofitar les proves del Campionat d'Espanya d'aquest cap de setmana per veure si encara està en forma. És la segona visita de l'emèrit d'Espanya des de fa 3 anys, que va fixar la seva residència als Emirats Àrabs Units, I ara repeteix escenari. El que sembla és que aquesta vegada vol evitar una exposició excessiva en públic, com va passar a la primera visita. En parlem amb el periodista i escriptor Ernesto de Cáiz. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Marc.
Com estàs?
Bé, bé, bé. Sí? Vamos a dedicarle los 303.000 a Toni Clapés.
I tant. I tant, i tant. Una forta abraçada des d'aquí al Toni i a la seva família, evidentment. Ernesto, tenim el rei emèrit a Espanya amb el propòsit de no fer una exposició mediàtica. Creus que es mantindrà aquest propòsit?
Bueno, el propósito ya ha fracasado porque los tabloides ingleses, el Daily Mail y otros, pues han dedicado en el día de ayer noticias espectaculares sobre la caída en desgracia de Juan Carlos I, una crónica de sus amantes, ex-amantes, y realmente pues ha sido un espectáculo. Londres ha sido un espectáculo, ha hecho ha acudido a una reunión a un club muy de la élite británica.
Yo le iba a preguntar, ¿qué ha fet a Londres? ¿Usted lo sabe?
Bueno, él ha venido, digamos, ellos estaban gestionando un almuerzo porque él aparentemente no va a venir a la toma de posesión de Carlos III, y entonces estaban gestionando un almuerzo con Carlos III para, de alguna manera, pues, fardar, se dice fardar, ¿no?
Sí.
Y yo creo que se le fue la boca antes de conseguir, vendieron la piel del oso antes de cazarlo. Porque en Buckingham Palace, ayer mismo, pues decían que ellos no tenían noticia de que se iba a desarrollar ese almuerzo, que eso no estaba en ninguna agenda, y por tanto, lo que hizo fue acudir al partido del Chelsea-Real Madrid, abrazarse con algunos jugadores, y eso también tuvo una repercusión mediática muy importante. De modo que desplazarte a Londres antes de venir a Madrid y pretender que no vas a tener una repercusión mediática es como pedir peras al olmo. Y además los tabloides allí están todos preparados. Por tanto, eso de que viene con una visita de baja intensidad, en fin, es bastante discutible. Otra cosa es lo que vaya a pasar en Sanxenxo, donde aparentemente pues ha llegado tarde el avión hoy, y por lo tanto los periodistas evidentemente estuvieron esperando mucho tiempo y es un poco despistó y de algún modo creó una situación donde no ha tenido gran repercusión, pero los periódicos realmente destacan a sus periodistas allí y van informando cada minuto. Yo estaba haciendo hoy en el gimnasio mi gimnasia diaria y desde los aparatos en los cuales estaba moviendo las piernas, estaba viendo la tele, y claro, los periodistas están allí como si fueran el Papa, como si fuera un acontecimiento extraordinario, y contando que el avión se retrasa, enfocando los aviones que van entrando en Vigo, creando una expectación brutal, en fin. Es evidente que el rey emérito tiene morbo, ¿no? Todas las historias que se cuentan sobre él. Y sobre todo hay una cosa que es fundamental, que yo lo decía esta mañana en TV3 y que me parece fundamental y que me parece un titular para nuestro diálogo de hoy. Sí. Y es que, digamos, él se ha ido en el 3 de agosto del 2020 y ha montado una farsa. ¿En qué consiste esa farsa? En que Pedro Sánchez le ha echado. En que Pedro Sánchez y la entonces vicepresidenta Carmen Calvo le han echado de España, le han desterrado. Y esto a la derecha se lo tragó. Rajoy dice que si él hubiera estado en la presidente de gobierno, el rey de mérito estaría aquí. Feijóo ahora le ha comprado el tema y se han comunicado con el rey de mérito y le ha garantizado que si gana las elecciones estará aquí. Pero si todo es una farsa, si al final es una farsa para montar un domicilio fiscal en Abu Dhabi. Es decir, el defraudador reconocido por haber pagado a Hacienda algo más de 5 millones de euros en 2021 por dineros recibidos a través de su testaferro, el teniente coronel del aire Nico Murga, y por los pagos que le hizo la Fundación Zagatka de su primo Orleans una fundación del Liechtenstein, donde él mismo figura como beneficiario, donde su hijo Felipe figuraba como beneficiario y donde las infantas figuraban como beneficiarios, le pagan 7,9 millones de euros de viajes después de la abdicación. Pues evidentemente ha tenido que pagar. Entonces, hay una defraudación reconocida por Juan Carlos del orden de los 9 millones. Pero atención, hay una defraudación que yo llamo inviolable. ¿Qué le parece, Marc, el término que me he inventado?
Em sembla molt bé.
Una defraudación inviolable. ¿Por qué inviolable? Porque estaba cubierta por el artículo 53 de la Constitución, porque él tenía inviolabilidad. Entonces, los 10 millones de dólares que le da, que le transfiere el rey Abdala bin Abdulaziz, el rey de Arabia Saudí, el 8 de agosto del 2008, eso no lo declara Hacienda. Tampoco lo declara Hacienda cuando el señor Rajoy y el señor Montoro hacen la amnistía fiscal en el año 2012. Ahí lo podía haber declarado.
Per tant, vostè, el que m'està dient és que s'està muntant un paradís fiscal als Emirats Àrabs.
Lo que quiero decir es que él está organizando su herencia, que sus hijas, la infanta Cristina, que tiene un muy buen salario en la calle, pero un buen salario no te permite vivir en Suiza, porque para vivir en Suiza tienes y mandar a tus hijos a los colegios, es que no te basta un buen salario. Por lo tanto, tiene que ayudar a su hija, a la infanta Cristina, y su hija, la infanta Elena, depende totalmente de él. Y por eso ahora se ha montado toda esta historia de que los hijos de la infanta Elena, Froilán y Victoria Federica, están diciendo que, bueno, que se quieren instalar en Abu Dhabi y que quieren quizá tener su domicilio fiscal allí. Entonces, todo ese, toda la salida del 3 de agosto del 2020 no es que la ha echado Pedro Sánchez, no es que la ha echado Carmen Calvo. Probablemente lo que consideraron entonces es que para no salpicar, deteriorar y derrumbar, si cabe, a la corona, pues lo mejor era, como decimos en Argentina, piantársela, largarse. Piantársela se dice en el lenguaje del lunfardo argentino de Buenos Aires. Entonces, largarse, es borrarse.
Dir, el que m'està explicant com una mena de falsa abdicació o una abdicació subvencionada.
No, abdicación no, porque él abdicó en junio del 2014. Y entonces, cuando se va es en agosto del 2020.
Sí, però continua rebent diners. És a dir, m'està explicant un pla per sostenir aquesta figura.
Claro, pero el problema es el siguiente. Yo hoy he escuchado a los políticos y tal, y todos dicen, yo es que no entiendo, de verdad. Mire, si yo fuera Indepe, si yo fuera independiente, yo qué más aprecio del programa independentista. Yo no soy independentista. No creo que ni la independencia, fíjese, de Ucrania se pueda desarrollar hoy en un sentido idílico, porque en este momento la independencia de Ucrania depende de Estados Unidos, seamos claros. Pero Ucrania tiene derecho a existir como pueblo, no cabe la menor duda, y los rusos se los quieren cargar, los quieren aniquilar, y por lo tanto hay que denunciar la invasión de Putin. Le digo esto, y no me voy por las ramas, porque si en lo que yo más aprecio del planteamiento independentista, ¿qué es? La república. La República. Estamos a pocos días, hemos pasado ya de cumplir el aniversario de la República Española, de la Segunda. Y yo lo que más aprecio es la República. Entonces yo digo, y me pongo en Indepe, ¿por qué no trato de desarrollar y agotar las expectativas en la monarquía? Porque si me gusta la República, tomándole la palabra a Juan Carlos I. Oiga, usted ha sido testigo, como todos los españoles, hace pocos días, hemos debatido largamente de que a Ferrovial el gobierno le ha pedido que no se vaya a Holanda, ¿no?
Sí.
Es una empresa, tiene el derecho a irse, ha dicho lo que sea y se va,
sí.
Y es una empresa capitalista y tiene toda la soberanía para hacerlo. Pero el gobierno ha fijado su posición. El gobierno, en el sentido de que es una empresa, digamos, es una empresa de obra pública, se goza de los... de las adjudicaciones oficiales, y el gobierno ha dicho no, quédate, y mucho menos me digas a mí que peligra tú la seguridad jurídica, porque eso es un cuento chino. Bien, entonces yo digo, yo me pongo en Mafalda y digo, oiga, ¿y qué país es este que discutimos lo de Ferrovial? Y tenemos al rey emérito que por decreto del gobierno de Rajoy, firmado por el rey Juan Carlos, del 13 de junio del 2014, figura como rey emérito. Tiene los mismos, Marc, honores que el rey y que la princesa. Tiene un fuero especial, como lo tienen los reyes, que es la sala segunda del Tribunal Supremo. Y este señor, que es el en Londres, ante la demanda de acoso que le presentó su ex amante, Corina Susan Wittgenstein, dice que él no solo es familia, obviamente familia, pues el padre del rey, no solo es familia de la corona reinante en España, sino que es miembro de la casa de su majestad el rey. Y en Londres no se lo compraron. Dijeron, no, no, usted no es miembro de la casa de su majestad el rey, porque le hemos pedido que lo demuestre y usted no ha podido demostrarlo. Usted será familia, pero ser familia no quiere ser miembro de la casa de su majestad el rey, con una serie de funciones, como es aquí en el Palacio de Buckingham. Y entonces no se lo compraron. Pero le tomo la palabra, si es miembro de la casa de su majestad el rey, oiga cómo se come en España, por parte de los ciudadanos españoles, que después de haber defraudado a la hacienda española por el orden de los 9 millones de euros, pagó 5 millones, y por haber defraudado de manera inviolable por los 100 millones que no declaró, los que le regaló Abdallah bin Abdulaziz, el rey saudí, el 8 de agosto del 2008, que los tuvo hasta el 2012, podía haber ido a la amnistía fiscal que hizo Rajoy y Montoro, pero no fue, lo puso a nombre de Corina Susan Wittgenstein para quedarse con la pasta, y ahí la otra se quedó con la pasta, pero defraudó a la audiencia, a la hacienda española. Otra cosa es que no se puede investigar, pero defraudar, defraudó. Entonces, lo que digo yo, ¿cómo es posible que ahora le toleremos y no discutamos, como republicanos, que no declare en España y que quiera declarar en Abu Dhabi? Hombre, es que la republicana hoy ha pedido, esta mañana, según he visto, y otros partidos, algunas comparecencias, pero no dicen lo esencial. Es como decía Clinton en las elecciones del 92. Él decía, es la economía, estúpidos. Y yo digo, es el domicilio fiscal en Abu Dhabi, estúpidos. ¿Eso es lo que hay que discutir? ¿Es verdad que tiene domicilio fiscal en Abu Dhabi? ¿Es verdad que ya se ha concretado? Usted fíjese, todos aquellos de los periódicos de la derecha que han sacado artículos muy críticos con Juan Carlos, ¿qué es lo que le reprochan? Dicen que él desafía a Felipe VI, porque no le ha comunicado el viaje. Mire, yo, si le ha comunicado el viaje o no le ha comunicado, yo no lo sé.
No,
eso quedará en el secreto de ellos. Y eso, no nos cuenten milongas, hombre. Eso no lo dirán nunca. No le puedes creer a uno ni a otro. Pero lo que sí podemos saber objetivamente es que le está negociando el domicilio fiscal en Abu Dhabi. Y usted dice, ¿cómo lo sabe usted?
Exacto.
Porque yo conozco una personalidad, una alta personalidad del Estado, que ha tenido contacto con la zarzuela y que le han explicado en el curso de las últimas dos meses, y esta persona me lo ha contado a mí, que el rey no venía a España no porque Pedro Sánchez era el malo que lo había desterrado, no porque Felipe VI no le deja venir, sino porque quería, y le cito literal, consolidar su residencia en Abu Dhabi para conseguir el domicilio fiscal.
Doncs atenció al que ens està explicant. Per tant, s'està construint un domicili fiscal a Abu Dhabi. La raó per la qual no ha vingut és perquè vol consolidar aquest domicili fiscal. Això és el que ens està explicant?
Sí. Y le estoy diciendo más. Para no tributar en España, eso está en la ley española, tú tienes que tener el núcleo de tus actividades económicas fuera de España. El artículo fuera de España. Es decir, si tú tienes el núcleo de tus actividades económicas fuera de España, no tributas en España. En otros términos, si el rey Juan Carlos I, el rey emérito, quiere tributar en Abu Dhabi, es que el núcleo de sus actividades económicas está fuera de España. Pero... Y a mí me gustaría conocer el núcleo de sus actividades económicas. Porque él ha hecho declaraciones complementarias de Hacienda. Si esas declaraciones, que ya no son completas, porque para mí no son completas, porque quedó un fleco, que era los regalos que él había recibido para acudir a cacerías. Y eso quedó después que se hizo el cierre, que se hizo el archivo de las diligencias en España. Eso se hizo en el 2022, ¿eh? En noviembre del 2022, y el archivo fue del 2 de marzo. Es decir, que quedó un fleco. Y el 305 del Código Penal establece claramente que la declaración tiene que ser veraz cuando tú regularizas. Veraz, espontánea y completa. Espontánea no fue, porque le notificaron tres veces que estaban investigándolo penalmente. Por lo tanto, de espontaneidad, cero. Y si le quedó un fleco, que es el de las cacerías, y él no lo declaró, pues tampoco era completa. Aunque después haya llegado a un acuerdo, que después llegaron a un acuerdo porque dicen que los regalos por las cacerías eran inferiores a 120.000 euros, que es el umbral de la cuota para considerar delito fiscal.
Però per tributar els emirats no has de tenir la nacionalitat, o com funciona això?
Claro, ahora voy a eso. Y esa es la otra parte surrealista de la historia, que me parece genial. Esto es de novela. Eso es porque, en fin, conocemos que su abuelo, Alfonso, el rey Alfonso XIII, pues tenía también cuentas en Suiza. Su padre también, don Juan, tuvo cuentas en Suiza. Y, bueno, pues cuando se marchó de España Alfonso XIII, pues se fue a otros países de Europa. Estuvo primero en Francia, estuvo en Fontainebleau y después en Roma. Finalmente murió en Roma, pero él tenía un consejero en Suiza que manejaba sus dineros, una especie de Fasana. Digamos, el equivalente de Arturo Fasana de ahora, ¿no? Que fue Arturo Fasana, es el gestor del dinero de los dineros del rey. Pues entonces ya, en la época de Alfonso XIII, había un Fasana, que se llamaba de otra manera, en Suiza, que él le manejaba o le gestionaba las inversiones a Alfonso XIII. Yo todo esto lo cuento en mi libro, El Rey al Desnudo. Y entonces, lo que ha pasado aquí es que él es una persona muy lista, y él ha visto la oportunidad de trasladar su residencia fiscal a Abu Dhabi. Y a la residencia fiscal a Abu Dhabi, ¿cómo se consigue? Siendo nacional emiratí. Le leo el artículo 4,1.1, que se llama residente, del convenio del 5 de marzo del 2006, modificado el 22 de diciembre de 2021, es decir, un año después que él ya residía en Abu Dhabi, y que sin embargo sigue manteniendo lo mismo. Dice, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. El artículo 4.1 residente establece que a los efectos de este convenio la expresión residente de una parte contratante significa, en el punto B, en el caso de los Emiratos Árabes Unidos, las personas físicas domiciliadas en los Emiratos Árabes Unidos y que sean nacionales de los Emiratos Árabes Unidos, así como las sociedades constituidas en los Estados Árabes Unidos, en los Emiratos Árabes Unidos, que tengan allí su sede de dirección efectiva. Es decir, para ser residente fiscal, tener domicilio fiscal allí, ¿sí?, tú tienes que ser nacional emiratí. ¿Qué pasa? ¿Que le han dado la nacionalidad? No creo que Juan Carlos I se atreva como rey emérito de España, aunque sería muy bien, muy bonito. Sería
un final increíble. Sí, sí.
Increíble, surrealista e increíble, de novela. De novela, vamos. Bueno, esto para Polonia. Si los chicos de Polonia me están escuchando, vamos. Hoy se van con los bolsillos llenos. Entonces, y si no me escuchan, pues que después lo escuchen en el podcast. Pero entonces, lo que digo es, si tiene la nacionalidad emiratí, es que se la han dado contra el convenio este suscrito y renovado el 22 de diciembre de 2021. Y si no la tiene, le han hecho un traje a medida. Le han hecho un traje a medida. ¿Y cómo se hace un traje a medida? Hombre, si eres amigo y eres el anfitrión de tu estadía allí, quien te paga, quien te envía en el avión a España, es el señor Mohammed bin Zayed, que es, entonces era el emir de Abu Dhabi cuando él fue en el año 2020, y ahora es el presidente de Emiratos Árabes Unidos, porque el que era presidente se murió. Es decir, que el emir de Abu Dhabi, el señor Ben Zayed, es en este momento, además de emir de Abu Dhabi, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, y es una de las principales fortunas del mundo. En mi libro, El Rey al Desnudo, yo explico que durante muchos años Juan Carlos I le dio muchas distinciones al señor Ben Zayed. Era premonitorio, da la impresión, visto ahora retrospectivamente. Y esas distinciones son muy apreciadas en los países árabes, como al rey bin Abdulaziz, el que le dio los 100 millones de dólares, recibió en el año 2007 el toisón de oro, que vamos, que en el Oriente Próximo es considerado, ¿sabe?, una distinción, en fin, importantísima. Por eso están dispuestos a pagar. Y fíjese lo que yo le digo, los 100 millones de dólares yo creo que vinieron por una serie de acciones, entre los cuales está el toisón de oro y la asamblea, porque vino aquí el rey Abdalá Abdulaziz en el 2007 junto con, y le dimos las llaves de la ciudad de Madrid, hicimos una asamblea de las nuevas civilizaciones, de la alianza de las civilizaciones, perdón, y eso lo organizó todo Juan Carlos y su esposa. En fin, ellos estuvieron al frente. Entonces creo que cuando se dice le dieron 100 millones de dólares por el tren de alta velocidad, no, le dieron el tren los 100 millones de dólares porque ya era Juan Carlos de Arabia, emulando al famoso...
M'agradat aquest títol, Juan Carlos de Arabia. Bueno, és que potser a partir d'ara, pel que està explicant vostè, serà més Juan Carlos de Arabia que Juan Carlos d'Espanya.
Así es, Juan Carlos de Arabia y de Abu Dhabi.
Ernesto,
ese es un buen titular. Sí. Si nos está escuchando nuestra amiga Mónica...
Sí, segur que ens escolta la Mónica, sempre ens segueix, sí.
Pues muy bien.
Ernesto, on et podem trobar per Sant Jordi?
Pues, pues hecho una pregunta adecuada, porque voy a estar allí. Mire, estaré en dos Sant Jordis. Estaré en Calonja. ¿Lo he pronunciado bien?
Sí, Calonja.
Sant Antoni.
Sant Antoni de Calonja.
De Calonja.
Sí.
Estaré el domingo por la tarde. No, el sábado por la tarde, porque allí se festeja el 22.
Sí, es que es fa tot el cap de setmana al final, Sant Jordi. Sí,
exacto.
Sí.
El 22 se festeja allí, estaría con la en una de las librerías, me parece que es Yars, me parece que es, unas librerías que están en el centro del pueblo. Y estaré el domingo en la librería Mas Bernat con mi querida Montse, que es una librería estupenda de Barcelona. Estaré de 13 a 14. Pero no voy con mi nuevo libro.
¿Ah?
Adelanto, por si la gente, para que no se sienta obligada. Me encantará poder ver y hablar con nuestros oyentes para festejar juntos los 303. Son 303.000, ¿no?
Sí, sí, exacto, 303.000.
Por eso, entonces me gustará festejar con ellos si se acercan el domingo a la entre 13 horas y 14 horas a Mas Bernat, pero advierto que estarán mis libros El Rey al Desnudo, que ahora viene muy bien porque Juan Carlos estará todavía aquí y está de actualidad, y espero que esté también mi libro, un libro que quiero mucho, que es Catalunya Año Cero.
Ernesto, avui farem una miqueta de festa a partir de les 6 de la tarda i hem preguntat als oients quina és la seva música de festa, quina és la seva cançó de festa, la cançó que els posa de bon humor. En el teu cas, en tens alguna? Allò, un dia que dius, mira, aquest dia l'he d'acabar de remuntar, què et poses, què escoltes?
Bueno, yo tengo una canción preferida, pero ahora es una canción griega, de una cantante griega que me gusta mucho y que te tengo que decir, a ver, se llama, ahí la memoria me traiciona, se llama, bueno, podemos cambiar.
La que vulguis.
Sí, podemos cambiar, y podemos cambiar por un tango que es mi tango preferido.
Ajá.
Se llama Los Mareados.
¿Los?
Mareados.
Los Mareados.
Un tango muy, pero muy sentimental, como todos los tangos, pero además muy romántico.
¿Y de qué
Los Mareados.
¿De qué trata? ¿De qué trata?
Trata de la ruptura de una relación. Empieza así, rara, como encendida, te vi bebiendo, loca y fatal. No sigo.
Bravo, 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 bravo. Doncs l'afegirem a la llista. Ernesto, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Sí, no hablamos nada de nuestro amigo Trias y de Catalunya, de la Operació Catalunya.
Un altre dia, en parlarem un altre dia. Avui
ho deixem
aquí. Una abraçada.
Adeu.
Gràcies, adéu-siau.
Operació RAC 1.
Álvaro, que ens han donat el finançament. Vine i obrim el cava, que ja som empresaris. This is me.
A Telefònica apropem tota la nostra tecnologia per continuar accelerant més de 1.300 startups i que així tots tinguem més oportunitats. Telefònica. Com més a prop estiguem, més lluny arribarem.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Quan et deixes anar perquè desapareixen les teves preocupacions. Quan pots fer el que vulguis perquè de la resta ja se n'ocupen els altres. Quan aquesta sensació pot arribar durant molts anys. Quan tens un Toyota, relax. Toyota Relax, amb 10 anys de garantia.
A Òptica i Audiologia Universitària celebrem Sant Jordi amb un descompte de llegenda. Del 17 al 22 d'abril t'oferim un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus. Afanya't i visita qualsevol dels nostres centres o la nostra botiga online. Consulta les condicions. Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Hola, som la Mireia i el Marc. I busquem parella disposada a fer un intercanvi. Per fer un pitjampat. Qui guanya paga el sopar.
Pitch. El pitjampat és un esport tan divertit i sociable que voldràs repetir. Et regalem la primera classe perquè ho comprovis. Entra a 1000classesgratis.cat, apunta't amb qui vulguis i benvinguts al pitch.
Sabies que l'explotació de la torba emet més del doble de CO2 que tot el trànsit aeri del món? Per fi pots cuidar les teves plantes reduint la teva empremta de CO2 amb Vital Garden, el substrat sense torba que, gràcies a la seva formulació, ofereix el màxim desenvolupament de les plantes protegint el planeta. Vital Garden.
Estàs trist? Decaigut? Desanimat? Pots seguir queixant-te de la vida o fer alguna cosa per canviar-la? Prozafran és el teu millor aliat per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic adequat i equilibrat. Prozafran és 100% natural. Demana Prozafran a la teva botiga de dietètica, herbolari i per a farmàcia de confiança. Prozafran, un producte d'Enzime Savinco.
Hola, cariño, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu.
Que t'ho passes bé?
Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a falta?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERM.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors. Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Amb aquesta música tan suau, a veure, la música acompanya el que ens explicarà la Marta Cailà, sí, que ja va vestida de...
Hawaiana.
De hawaiana.
De hawaiana,
exacte. Canviarem d'estil musical d'aquí una estona i ens acompanya el Rocco Stencoja. Rocco, bona tarda.
Bona tarda.
Parlarem de... i escoltarem música festiva, perquè a partir de les 6 de la tarda farem una miqueta de festa dels
EGMs. Ja l'hem escoltat.
No, la seva no, que era molt avorrida. En farem una altra, de més distreta.
Avorrida.
Avui hem preguntat a la gent quina és la teva cançó de celebració, la que ha de sonar a totes les festes. D'aquí res, d'aquí un quart d'hora amb el comptat, la Montse Vidal, amb músiques de celebració. Ja tenim un munt de respostes, ara les anirem comentant. El Rocco li que se la rumiés.
Sí, no... tinc unes quantes,
bueno,
a la meva vida.
Tu,
sí, tinc unes quantes.
Però abans parlarem de Línia Directa.
De Línia Directa, sí senyor, amb aquesta música no volem parlar ni de cocos, ni de palmeres, ni de banys al mar, sinó que volem parlar-vos de Línia Directa, perquè segur que alguna vegada se us ha variat el cotxe.
Sí, home, i tant.
I segur...
Tu, Marc, sí, no?
Sí, i tant.
Que el que no us ha passat, bueno, és que la vostra assegurança... Us en dona un de substitució?
No, no. Mai a la vida. Mai he tingut un cotxe
doncs
de substitució.
Doncs ara ja
mai.
Podeu gaudir d'aquesta tranquil·litat. Per això posem aquesta música.
I mira que em fa il·lusió, perquè veig pel carrer cotxe de substitució, i penso, veus? Sí. Quins cotxes els hi donen. Millors que el meu, sempre.
Sí, amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa teniu cotxe de substitució també en cas d'avaria. Us heu de canviar i us abaixaran el preu de l'assegurança sí o sí. Aneu directes a lineadirecta.com o truqueu al 917-700-700. El valor de ser directe.
Tu quan vas a la platja, eres de la que demana coco?
Miri, amb vostè no aniré mai a la platja, ho entès? Bueno,
però, igual nos trobem, el azar es muy travieso.
Sí, muy travieso. Dic, el retorn d'Operación Triunfo, ens deies abans, Rocco? Sí. És a dir, que coincidirà, sí. Bueno, ho sabem, això, coincidirà Operación Triunfo o Eufòria?
No, això fa a finals d'aquest any, en principi 2023.
Eufòria estarà tancada per decisió judicial.
La història és la següent. Ja, els trincos ja fa un parell de setmanes que van amenaçar. Van deixar caure de que el format estava quasi ja tancat, efectivament. Va haver, en aquest cas, dos operadors interessats en aquest format. En aquest cas, un era Movistar i un altre era Netflix. De fet, al setembre es va negociar, va haver com converses amb la productora, amb Just Music, per el format de...
El que més ràpid un poc.
Però què va passar? Que... Atenció, hi ha un altre tercer que va entrar en aquestes converses.
Que paga més.
I, a més, un operador que és un gegant, que és Amazon,
que ara paga més.
Això ho vull jo.
Molt bé.
I, finalment...
A TV3.
No, a TV3 no.
Estem parlant de Netflix, de Movistar... Estem parlant de... Sí, però no TV3 no crec que tingui el pressupost per fer OT.
Només faltaria això.
Llavors, finalment serà Prime Video el que farà... farà Operación Triunfo en aquests 2023, a finals, és a dir, serà la tardor, i tindrem Gales en directe i Canal 24 Hores.
No
el que no tinc més informació és que si hi haurà acadèmia. Vull pensar que sí.
Home, clar,
però...
és el format.
Si hi ha 24 hores, alguna cosa hauran de fer.
Sí, exacte. Clar. Doncs haurà
no crec
acadèmia,
que
sí o
no
sí.
Crec que ens ensenyi la casa del veïnat 24 hores.
No, a casa meva ja la van ensenyar prou en aquella època que hi havia l'Àngel de Dobrovols, sí, qui t'ocupa.
Què està passant? Que el que està fent Prime Video és un poc a poc, piano a piano...
Si va lontano.
Si va lontano, i anem comprant coses. I anem comprant esdeveniments esportius, comprem la Champions, al Regne Unit ja tenen no sé què, a l'Alemanya estan donant la Champions en exclusiva, és a dir, comencen ja...
D'on surten els cèntims?
Bueno, doncs Amazon, d'aquest home, és un dels homes més rics del món.
I també és una plataforma que la té molta gent, no perquè la vulgui, sinó perquè paguen el Prime i està inclòs a la tele.
Però si tanca tots els magatzems...
No. Anant a Santa Perpètua per Sabadell, allà al polígon de Can Roquet, abans d'arribar a Can Rectoret, hi ha una nau de l'Amazon que allò és gran, que allà hi caben 20 omnis.
Penseu una cosa, Amazon al començament va començar a vendre llibres. Va perdre milions i milions d'euros amb els llibres. Ara en guanya. Què està passant als Estats Units, per exemple, Amazon? Amazon, en aquests moments, Amazon està muntant supermercats. Supermercats a tot arreu. Però supermercats en què no hi ha caixeres. No, i caixers, no hi ha res de res. Tu entres amb el carro...
A mi no pagues?
No, entres amb el carro...
No, no funciona així, eh?
No.
A veure, explica-ho, això.
Ho explico, no? Ho explicarà el documental. Hi ha un documental que van donar l'altre dia a la televisió alemanya que es diu El declive de los supermercados. A França ja Carrefour està en pèrdues.
Què me dices?
Perquè està canviant els hàbits i...
Però què t'importa tu, Carrefour? Què opinió és esta?
Porque a mi me gusta mucho el chope de Carrefour. En aquest moment explicaven que havien en pèrdues, però com seran aquests nous supermercats que als Estats Units ja n'hi ha? Doncs així.
Este es el carrito de la compra inteligente de Amazon. Los clientes pueden meter sus artículos y no tienen que esperar en la caja para pagar. Pueden irse sin más.
Con sus cuatro sensores, el carrito de la compra reconoce todos los productos que se venden en la tienda, con el objetivo de facilitarle la compra al cliente.
Vamos a comprar unos tomates para la familia. Introduciré un código de cuatro dígitos. 4087. Aparece el mensaje. Añadir artículo a la cesta de la compra. Vaya, hasta muestra el peso. Confirmar y ya tienes el producto en tu carrito de la compra.
El software de pago suma su precio a la cuenta.
Algo novedoso es que permite ver exactamente cuánto se gasta, sobre todo si se dispone de un presupuesto limitado. Es una ventaja.
En Estados Unidos, Amazon ha abierto 12 supermercados de este tipo en solo 8 meses.
Confirmo la cuenta y puedo irme.
Bueno, això està ben pensat, és a dir, tu vas posant productes...
El carro, que, sí. com el veiem, que és el mateix que veiem als supermercats aquí, tenen uns sensors en tots els costats del carro, que cosa que poses...
Com l'automàtica que hi ha ara, la caixa de pagament d'ara serà el carro.
Llavors tu poses i va sumant, i va sumant, i va sumant. I a partir d'aquí... tu tens una pantalleta en el carro, LED, que es veu exactament tot el que vas comprant.
I si ho treus perquè al final has decidit no comprar-ho? Ho resta.
Clar, ho resta.
Ho resta, suposo que tu amb el display, suposo que el display allà podràs col·locar, però clar, per exemple...
Un motoret al carro.
Però feta la llei, feta la...
L'has de seguir tirant, no?
Sí, això sí.
Amb això no evolucionem.
Feta la llei, feta la trampa, perquè tu aquí explicava aquest tall... que és dins d'aquest documental que es diu El declive del supermercado, que està el van donar per Deutsche Welle, però crec que està a YouTube, que el podeu veure, és un documental de 45 minuts, molt interessant. Doncs, clar, si tu poses tomàquet, el código 454 el tomàquet val 1,90 € el quilo, tu pots anar allà i agafar el producte que estigui més barat, que val, pot ser qualsevol cosa, i pots enganyar. Però és que si no hi ha controls,
però això ja passa...
posar tomàquets, pots posar llimones que estan a 50 cèntims.
També pots fer-ho ara, també pots fer-ho, canviar l'etiqueta.
Sí, això passa ara.
Els tomàquets i les peres.
Sí. Clar, exacte. No vull explicar-ho, però tu pots passar una cosa que no és...
A la noia que ho vigila, posa, marca l'etiqueta i li diu llimones, i si som tomàquets, diu... Per aquí no,
Per aquí no. Què ha passat, això?
S'ha
equivocat.
A mi no, a persones que ho volen fer.
Jo veig a venir un embolic de gent que li cau unes galetes que no volia, però jo també l'ho ha sumat.
Jo poso coses al teu carro, ho pagues tu.
És a dir,
la gent que posa la criatura al carro també li compta.
Què vull donar a entendre? Que Amazon al principi té pèrdues, però després sap molt bé exactament cap on va el negoci o quin és el seu negoci. I amb els llibres va perdre milions... I ara és el líder. I amb això dels supermercats, ja heu obert 12 en 8 mesos. No. És a dir, això arribarà aquí tardora. De fet, ja és online Amazon perquè pots comprar.
No.
Què vol dir? Que també tenen diners per comprar formats com Operación Triunfo, que és el que estàvem explicant, el retorn. I clar, és una de les jugades importants.
Jo només dic una cosa. A les caixes ràpides que hi ha ara... Ja és un embolic. A totes les caixes ràpides sempre hi ha algú, una persona que ha de venir allà a controlar, perquè la gent no sap com pagar la bossa.
I moltes vegades et queda col·lapsat i has de venir a retocar alguna cosa. I per exemple, quan hi ha un producte que et porta un 30% de descompte, has de cridar a la noia perquè et posi ella.
I a una caixa d'un supermercat que vaig jo, deixa-la, per exemple, vas con una borsa de, jo què sé, de ràfia o lo que sigui, lo deixa ahí. Artículo imprevisto en el área de embolsado. Y va a quedar como una cotorra. Sí, artículo imprevisto en el área de embolsado. Y bueno, que me lo tengo que penjar.
Bé, entrem en matèria...
Acabem pèrdua de llocs de treball, està clar. La gent, totes aquelles caixeres de supermercat, doncs algun altre lloc...
Va sortir una enquesta fa poc de que una de les coses que més la gent li posava nerviós quan va al supermercat és fer cua a la caixa. Hi ha molts supermercats que et diuen, hi ha un cartell que et diu si la cola llega hasta este punto... podeis reclamar que us abran otra caja. Clar, una de les coses que a mi em posa molt nerviós és la cua als supermercats, i això evitarà fer cues, perquè directament tu ja vas comprant mentre vas adquirint els productes.
A mi em molesta més que la cua haver de pagar.
Home, clar, ja, sí, però escolti'm, això és inevitable. Entrem en més coses?
Sí.
A veure...
Perdona, llavors vols dir que Operación Triunfo, jo entraré dins de l'aplicació, hi haurà un senyal com aquest que veiem a Instagram.
Igual que hi ha ara amb els partits de futbol a Amazon, que hi ha el dia que hi ha el partit, hi ha una senyal de...
Tu entres allà, cliques i veus el programa. Això el programa és en directe.
La gala serà en directe i el 24 hores també serà en directe. És a dir... El que acabo d'explicar està molt en fase molt inicial. Jo suposo que després entrarem en detalls i sabrem exactament com ho gestionaran.
L'acadèmia, que ho han ensenyat alguna vegada, l'acadèmia està allà i encara està muntada.
Una de les coses que no sabem, és el presentador. És a dir, ara hem de buscar el presentador. Recorda que Roberto Leal està a Antena 3, la qual cosa no
serà, un d'aquests de realitat virtual d'ara, Com es diu això, un avatar?
Bueno, corria rumors de feia un temps de que Chenoa tenia papers de fer-ho. Jo li vaig preguntar al Tinet, que va venir al circ una vegada, a Chenoa, què? Com ho tenim? Bueno, estem mirant, a veure
exactament. Ja veurem.
Recorda que va haver un any...
Potser serà la Marta Torné, que ja no tindrà...
Home, va haver una... crec que abans del Carlos Lozano van tantejar
una persona que em va confirmar, bueno, no em va dir que era veritat, però ho va deixar caure que sí, Julia Otero. Julia Otero van tractar de, bueno, de
fitxar-la, amb ella,
per fitxar-la, per fer OT.
Molt bé, doncs ja ho veurem. Què
bé,
més?
Després, deixa'm comentar, ja sabem que el rei ja ha tornat a estar sense ell, sí, però la teníem a Londres ahir, sí. I van anar a un restaurant molt car, un club molt privat.
Sí.
Exacte. Tot car. Bé, el que han fet a Salva ha sigut meravellós, que és, a veure, qui és el que millor parla anglès de tots? Belén Esteban. I han trucat al supermercat de Belén... Del supermercat? Ah, no,
supermercat?
Han trucat al restaurant de Londres perquè volien informació.
On
ha anat el rei? Perquè volien informació.
Molt ben pensat.
A partir d'aquí, clar, si és la que millor parla anglès, doncs tot pot anar bé.
Good evening, Oswald. Mario speaking. May I help?
Hello.
Hello.
How may I help you, please?
¿Qué te puedo ayudar?
¿Habla usted español? Déjame, ¿habla usted español?
No, we are in London. How many
vale, pues tranquilation. My name, Belén Esteban.
¿Cómo se dice?
Okay.
I work
TV
station
Spain.
Fantastic.
Fantastic.
Fantastic.